Con. Objecte generalment de plàstic, de forma cònica, emprat per senyalitzar, delimitar espais o marcar exercicis, especialment en l'entrenament esportiu. Per extensió, en l'argot futbolístic i en valor despectiu, jugador considerat ineficaç, passiu o mancat de nivell. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Les 4 en punt. Avui tenim amb nosaltres la Marta Romagosa. Marta Romagosa, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Òscar Fernández, com estàs?
Hola, Garriga, i hola, Romagosa.
Hola.
Que sí, no tens auriculars posats?
Se'ls està posant ara, se'ls està
molt
posant ara.
Ai, 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 Romagosa, els auriculars sempre quan estàs a un estudi, perquè si la gent et saluda puguis respondre.
Acabant de seure.
Perdona, és que he anat un segon tard. Què tal, Òscar, com estàs?
Bona tarda, bona tarda.
Bona tarda.
Òscar, tens quatre... No, tres senyors esperant aquí baix.
Ah, sí, sí, sí.
Fan una entrevista.
Ah, sí?
Mm. Li fan una entrevista.
Que és important, Òscar,
igual saps, igual saps més coses tu que jo, perquè jo no sé res més que això que has dit, eh? Que no, venen a fer una entrevista, però no sé ni de què va.
Jo sé que venen a fer una entrevista i, sí, sí, en paraules de Carme Lloberes, ets, com que ets president d'informatius...
Sí, president d'informatius, sí, 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 sí.
Doncs clar, tens un interès.
Per cert, hi ha hagut eufòria de Joan Bota que ha encertat la paraula amb la que començaria.
M'ha escrit, diu... Com ho ha dit? M'ha dit, diu... Em decebria molt...
Ah, o sigui, que t'has deixat influenciar.
No, li he dit, dic t'hauràs d'esperar 3 minuts. M'ha escrit fa res, 3 minuts.
Sí, clar,
clar. Con, avui era fàcil.
Aquí acusen de tongo, ara ja, eh?
No.
Perquè com que tenen aquesta mena de lligueta entre ells, a veure en quina paraula comença, esclar, ara els derrotats consideren que aquí hi ha hagut tràfic d'influències.
No, fa molta estona que estava el guió tancat.
Clar, clar, haurem de mirar això.
És dimarts 13 de gener, estem pendents d'això. De pisos a canvi de gentrificar.
PSC, Esquerra i els Comuns han acordat a pujar la taxa turística a partir del mes d'abril i destinar una quarta part de la recaptació a polítiques d'habitatge per tal de compensar l'efecte que provoquen els turistes en la crisi d'habitatge que patim.
I en aquest sentit, rècord a l'aeroport de Barcelona.
Sí, l'any 2025 hi va haver 57 milions i mig de passatgers a l'aeroport del Prat. Són 2 milions i mig més dels que hi va haver l'any anterior. Aena avisa que, si no s'amplia l'aeroport en hores punta i en temporada alta, ja no es pot créixer més. Si s'ha de créixer, serà en hores vall, que en diuen ells, i a l'hivern, no pas a l'estiu.
Clar, si vas tres cops, comptes tres cops?
Sí.
Sí, sí. Va, llavors jo conto unes quantes vegades,
sí,
tu també,
sí,
no?
Sí, som viatges. No. Sí, algunes sí.
L'ajuda és de camí.
El president dels Estats Units, Donald Trump, acaba d'animar els iranians a seguir-se manifestant contra el règim dels ayatolars i els ha dit això que deies, que l'ajuda és de camí. Haurem de veure en què es concreten aquestes paraules i què vol dir això d'ajuda.
Avui anirem cap als Estats Units amb la Lídia Heredia i els esports pendents de la sessió de jou Cancelo al Barça.
Sí, que ja està enllestida. De fet, se'l presentarà d'aquí a una hora. A Madrid, mentrestant, Álvaro Arbeloa ja ha dirigit el primer entrenament dels blancs després de l'acomiadament fulminant de Xavi Alonso, un Álvaro Arbeloa que ha estat protagonista de l'inici teu de la tarda, no?
Això, sí, en parlarem. Això d'Álvaro Arbeloa...
Costa una mica de dir-ho, segons com.
Álvaro Arbeloa, és fàcil, sí, dir Álvaro Arbeloa,
sí,
no?
Sí, sí, costa aquesta RL a vegades costa, sí, de fer, sí.
Ja ens acostumarem. I aquesta tarda, que estem pendents?
Doncs sabrem què en pensen els mestres i els professors de la decisió que ha comunicat avui el govern, i és que els pròxims tres cursos escolars començaran el dia 8 de setembre. Després de la polèmica dels últims anys, el Departament d'Educació ha volgut fixar un mateix dia pels pròxims anys, mantenint aquella fórmula que havien pactat en què deixava als docents 5 dies laborables per preparar cada curs al mes de setembre.
Doncs ja podem anar apuntant agendes, vaja, jo no, però els que tinguin fills, o els fills mateix.
Sí, sí, i els que tenen fins i tot dones que fan de professores.
Sobretot, per preparar quan anem a l'aeroport, de 57 milions i mig. Òscar, fins demà, que vagi bé l'entrevista, eh?
No, gràcies, ja t'informaré demà.
Vinga, demà ens ho expliques.
Adéu.
Avui amb la Marta Romagosa. Judi Pastor, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I amb una pregunta. Què fèieu l'any 2017? És una pregunta que us traslladem a tots. Què fèieu el 2016? El 2016, no el 17. El 17 potser el tenim molt present, però el 16. Què fèieu el 2016? Resulta que s'ha fet viral a xarxes un repte on la gent recupera fotos de fa 10 anys, recordant què feien en aquell moment. Per exemple, tenim Marta Romagosa, fa 10 anys.
I ara volem saludar el diputat al Congrés i exconseller de la Presidència, el senyor Francesc Homs. Senyor Homs, bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies per atendre'ns, perquè el jutge instructor de la consulta...
Això era a Catalunya Ràdio, lògicament, Marta Romagosa. Fa 10 anys, què feies? Recordes en quin programa estaves?
Estava al matí amb la Terribas, amb la Mònica Terribas.
És correcte.
Sí, sí.
I també heu recuperat, Judit, un moment meu, no?
Sí.
tu al Club de la Mitjanit, no?
Gòssips. Els que ens escoltàveu a la ràdio, els que ens escolteu a la ràdio, ja ho sabeu, això dels gòssips, la temporada passada van ser un autèntic èxit.
Doncs això és dels gòssips que fèiem aquí al Club de la Mitjanit, a la ràdio. Tothom ha estat buscant aquests dies, tothom, molta gent busca
sí,
fotos.
Sí, Déu-n'hi-do, a Instagram la gent va recuperant no, una mica el que anava fent aquells anys, compartint les fotos de llavors.
Avui ens sumem a aquest repte. Clar, què passava a Catalunya el 2016, fa 10 anys?
Passaven moltes coses. El 2016 va ser un any que va sonar, sobretot, així. We will make America great again. Donald Trump va ser escollit president dels Estats Units. També va ser l'any del Brexit, de la guerra de Síria i la crisi dels refugiats. I en esports...
I aquí queden 5 segons. 4, 3, 2... Un, en aquest instant, arribem al minut 48 de la segona part. L'àrbitre mira el rellotge, a punt de marcar l'àrbitre a la fi del partit. El Barça guanyarà la Lliga d'aquí pocs instants.
El Barça guanyava la Lliga, també la Copa del Rei. Ens van deixar figures rellevants com Johan Cruyff, també estrelles de la música com Prince, Leonard Cohen o David Bowie.
Divendres vam parlar molt d'aquests 10 anys de la mort de David Bowie, i en el terreny polític el 2016 era la prèvia del 2017, lògicament. Va ser un any mogut.
Molt mogut, molt mogut. Va ser l'any en què el president Artur Mas va fer aquell famós pas al costat, després d'un acord de la CUP i de Junts pel Sí per avançar cap a la independència i investir Carles Puigdemont com a president. Fa justament un any d'aquest capítol de la política 10. Catalana... En un any, heu dit? 10 anys de la política catalana. Un capítol que passarà a la història per aquesta frase pronunciada pel diputat de la CUP, Benet Salellas.
Això és gener de 2016. En bona part del que va venir després va començar amb aquesta frase.
Hem enviat a Mas a la paperera de la història. Des de la CUP Crida Constituent hem enviat Felip Puig, Boi Ruiz i Irene Rigau a la paperera de la història, i que ningú li cabi cap dubte que continuarem enviant a la paperera de la història a tots els governs que pretenguin aplicar mesures antisocials.
Irene Rigau, bona tarda.
Bona tarda.
10 anys després d'aquesta frase, com la recordes? Recordes el moment d'escoltar això?
Sí, sí, ho recordo perfectament, i recordo en Benet. I recordo que estava al costat amb el conseller, teníem les coses al costat, el conseller Mas-Colell, i és clar...
És a dir, ho estàveu veient junts, aquesta compareixença
sí,
de la CUP.
Sí, sí, estàvem al Parlament, i ho va dir des de darrere, em sembla. Sembla que ho va dir des de l'escó. I perquè si ho hagués dit des de davant, potser li hauria dit alguna cosa, no sé. Ho va dir des de darrere, crec. I, és clar, parlamentàriament, quan tu discrepes, doncs tenen unes regles de joc. O demanes la dimissió d'un conseller determinat, o bé busques consens i fas una proposta de reprovació. El que a mi em va sorprendre en aquest cas és que no s'anés per una via parlamentària, amb el llenguatge parlamentari, que vol dir, et reprovo el que fas, no el que ets.
Us va saber greu?
A mi em va saber greu, haig de dir la veritat, sí, perquè era en Benet. A veure, jo d'un altre membre de la CUP segurament que m'hauria agafat amb més... Mira, no sé, un encaix... A veure, ho vaig encaixar, eh? Faltaria més. Però, clar, de fet, l'expressió t'envio la paperera a la història és enviar la paperera a algú és una expressió que vol dir et vull ignorar, un despreci, és un despreci, és a dir, com si no existissis.
Sí, no serveixes per res. O sigui... No? O tot el que has fet no serveix per res perquè ha acabat a la paperera.
Llavors, què passa en aquest cas? Jo, si hagués sigut un altre diputat o diputada, doncs hauria dit, fixa't, ha anat amb un llenguatge col·loquial en lloc d'utilitzar el que correspon a dintre el Parlament. Però és que Joan Benet el coneixia de petit.
De petit?
Clar, sí. Clar, jo coneixia el seu pare molt, els seus avis, la seva tia, l'havia tingut a l'escola. I, és clar, això és el que em va impactar. Que una persona transgredís la ratlla personal. Eh? Automàticament, haig de dir, que encara no va arribar a l'escó, o jo ho acabava de dir, ja m'arribava un missatge disculpant-se. I recordo que l'Andreu Mas-Colell em deia, no el contestis, que no s'ho mereix, no el contestis.
De Benet Salellas.
Evident. Sí, sí.
Avui hauríem volgut parlar amb el Benet Salellas, però no ha estat possible, però tenim algú que era al costat de Benet Salellas i que també va viure en primeríssima fila aquests moments de tanta tensió en general a la política catalana. Anna Gabriel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I gràcies per atendre'ns. Clar, aquí tenim el punt de vista d'Irene Rigau, que va ser enviada a la paperera de la història, i de l'Anna Gabriel, que ho va viure des de l'altre costat, des dels que, entre cometes, enviaven a la paperera de la història. 10 anys després, recordes com es va forjar aquesta expressió? Si ho vau estar debatent, si va ser fruit d'una cosa d'última hora, com vau arribar a aquesta expressió?
Suposo que tenim pocs minuts. I, clar, i costarà resumir en pocs minuts, la veritat, una història que ja no són tan sols els 3 mesos, no?, que discorren entre les eleccions i la data límit per la investidura, sinó que jo entenc que venim d'un cicle d'anys que encetem al voltant del 2007-2008 amb una crisi ferotge que provoca moltíssimes retallades, recordem-ho, també al govern de la Generalitat, amb uns focus posats sobretot en conselleries com les de Sanitat i Educació, per esmentar-ne dues, que van generar, diguéssim, molta controvèrsia per les polítiques que impregnaven en aquell moment, i això porta, no?, a que una de les expressions que s'utilitzen estiguin vinculades a determinades persones que havien ostentat càrrecs de responsabilitat, en aquest cas, no?, a l'exconsellera o la consellera Irene Rigau. També he de dir que jo en aquell moment, abans dèieu, no?, per xarxes, jo no estic a xarxes, però dèieu la gent rememora què feia, no?, en aquells dies. Jo arribo directament d'una manifestació pels presos a Bilbao i, per tant, m'incorporo a la roda de premsa que fa el Benet, que jo no havia ni tan sols tingut temps de preparar conjuntament amb ell ni amb els meus companys i companyes de la CUP, perquè arribava directe de Bilbao d'aquesta manifestació, perquè estàvem convençudes que no hi hauria investidura, que anàvem a eleccions i que, per tant, doncs, podíem marxar a la manifestació en suport als presos com havíem fet tantes vegades. I per respondre concretament a la pregunta, és molt probable, doncs, que això es preparés col·lectivament, com acostumàvem a preparar els discursos, i també és molt probable que hi hagués una empremta personal de la persona, no?, que feia la roda de premsa, en aquest cas, el company Benet.
Perquè tu, Anna 10 anys després, això ara, creus, ostres, doncs potser ens vam passar, o al revés, o creus que estava ben trobat? És a dir, ara amb el pas del temps, amb tot el que ha passat entremig, quan veus això de paperera de la història, tu què et sembla? Què et genera?
La veritat és que hem tingut moments gloriosos a nivell de manifestacions públiques. Jo recordo també els acords muten, no?, que l'Eulàlia Reguant en un moment, no?, quan justament parlant de pressupostos, responia, crec que Carles Puigdemont, dient, bueno, hem signat un acord, però els acords muten. I allò també va donar molta cova. I és veritat que la paperera de la història, doncs, també ho ha fet. I també és veritat que nosaltres tenim molts pocs recursos. Jo sempre explico que som una formació política que tenim poca cosa més que la nostra militància. Vull dir, no acostumem a tenir massa més aliats i aliades que la nostra força de treball, per dir-ho així. I a vegades ens hem de servir d'algunes estratègies comunicatives perquè els mitjans de comunicació ens feu cas. I lamento dir-ho així, però ara és un moment diferent, i no ho expressaria de la mateixa manera, però en aquell moment, que veníem a més d'una pressió ambiental i mediàtica com molt ferotge, jo crec que hi havia la necessitat de sortir, no?, en escena, doncs, com una mica airosos i amb el cap ben alt. Sí. No defensaré ultrança l'expressió,
No, sí, ara no la defensa ningú, fins i tot l'autor es va disculpar, em va venir a buscar a la sortida del Parlament, perquè jo, evidentment, feia cas a l'Andreu Mascolell i no em girava. Però i va venir a les cales avall. A veure, jo haig de dir una cosa. Ara el que diré potser em sap greu que no siguis aquí, Anna Gabriel. Si me l'haguessis dit tu, no m'hauries ofès. Primera, perquè en el grup de la CUP hi havia diputats i diputades que interaccionaven amb altres diputats, i ell i jo no vam interaccionar mai amb res. Ni...
Si no teníeu tant tracte, tanta proximitat,
no,
diguem.
No, ni pel judici, ni pel 9-N, ni pel meu judici, que molta gent d'altres partits et venia i em deia, em sap greu, ell a mi, no, això que va anar a fer suport als presos a Bilbao, a mi, no, diguem-ne, a mi aquesta necessitat de donar-me suport no la va sentir mai, i jo vaig respectar sempre, evidentment. Per tant, no ho sé, no hi havia un interès. La Gabriela Serra, tanta gent, el David Fernández, el Baños, tants altres, el Rivera, tanta gent altra de la CUP que hem parlat i hem interaccionat. En aquest cas, si ho hagués dit ella, doncs mira, jo hauria posat en aquesta pila del menysteniment, diguem-ne, que a vegades, un, sense donar-se'n o donant-se'n, pot tenir envers una persona, no? El que passa és que, ja ho he dit, era una cosa personal, perquè, és clar, havia passat el 9-N, havíem estat jutjats, imputats, inhabilitats. No despertar un mínim de simpatia, se suposa, en el món independentista, era un pèl estrany. Per tant, no passa res. Passa el que passa. Enviar-me la paperera de la història, doncs no ha tingut èxit, evident. Jo portava 47 anys treballant, molts anys d'escola, molts anys de diputada, molts més que tots ells. A les verdes i les madures havia estat al govern. Vam passar a l'oposició, vaig estar 7 anys picant pedra a l'oposició, vaig tornar al govern, ens va tocar unes retallades horroroses, vam haver de gestionar-ho com vam saber, o com vam poder. No passa res. Només és una lliçó, jo crec, eh? Que en el Parlament s'ha de poder utilitzar l'estil i la litúrgia parlamentària per discrepar i per, evidentment, posar les coses al seu lloc quan tu les veus diferents, però no travessar les línies personals.
Deixa'm apuntar que, en principi, la declaració aquesta es produeix en una roda de premsa que no és en el discurs parlamentari, és una roda de premsa,
raó,
per tant, és fora de l'hemicicle sí, i del
debat parlamentari. És un missatge directe perquè els mitjans sí. treguin el tall sí. de veu i el passin.
En tot cas...
Parlem 10 anys després.
Per això deia jo, davant sé que no li tenia, no sabia si era darrere, o ho acabava de dir... i vam entrar o me'n vaig entrar aquell moment.
Bé,
en
tot cas, han passat 10 anys, i ara ens ho deia l'Anna Gabriel, la CUP va arribar a aquesta investidura, ara ho recordarem, després d'un Nadal mogudet, ara ho dèiem, pressions amunt, pressions avall, rescatàvem algunes de les expressions, ni Mas ni Març. Això ja ens havia quedat a l'oblit, era una d'aquestes frases que també vam fer.
O la famosa votació del 15-15.
Clar, recordes molt bé aquells dies, suposo, Anna... Algun dia sabrem aquella votació d'aquella assemblea de la CUP? Tu, quan veieu l'empat, els que éreu a primera fila, no sé.
Recordo molt bé aquells dies, hi ha moltes coses que crec que no vull recordar, també he de ser sincera. Yeah. I per matisar, és veritat, jo mai havia estat una... Jo vaig ser molt poc temps diputada, només 2 anys, a diferència d'altres persones que hi estan molt més temps, i és veritat que durant aquests 2 anys em vaig dedicar a fer molta feina, sobretot en les comissions que em pertocaven, sobretot al carrer, que és on em devia moltíssim, i és veritat que jo no entrava en el col·leguisme parlamentari, per tant... Tota la raó a la senyora Rigau.
Perdó, eh? Hi ha una cosa, si em permets, que se'n diu cortesia parlamentària, que no és col·leguisme. És cortesia.
No parlava
ja
de la
està,
cortesia.
Ja està.
Sí, ho sé. Jo no parlava de la cortesia. Parlava de que, efectivament, jo no vaig entrar, diguéssim, en un terreny de col·legues, sobretot amb diputats d'altres formacions polítiques, però tant és.
Doncs malament. El Parlament, això és indispensable.
Són estils, és manera de concebre la política, és cultura política i ja està. I jo crec que justament el que compta són les polítiques concretes, materials, que tenen un impacte concret en la vida de les persones, i el terreny de la cortesia, o més simbòlic, doncs cadascú s'hi mou com sap, com pot o com vol. En qualsevol cas, la votació de l'assemblea que va fer a Sabadell, que és una assemblea que també és molt ridiculitzada i molt menys tinguda, no? I que se n'ha parlat molt, sobretot amb una certa sornegueria, i jo particularment, i nosaltres la vam viure com un exercici democràtic intern de primer nivell.
Però quan veieu un empat, no dieu, no pot ser.
I dic, era una assemblea oberta, a més, en què ampliàvem els cercles de votació a cercles de simpatitzants que s'havien inscrit, etc, però que no era només de militància, i recordo que vam establir uns sistemes de recompte de vot sense precedents de la nostra organització. Mai havíem necessitat un doble recompte de vots, a més amb diferents ordinadors que recomptaven per separat, amb persones justament que de territorials diferents que funcionaven en tàndem i en parell amb cadascun dels ordinadors i dels recomptes, i per tant quan veiem l'empat, que jo estic en un dels ordinadors mirant, jo no intervenia, però mirava els resultats, no, ens vam començar a mirar entre nosaltres dient no pot ser, i des de l'altra banda, des dels altres ordinadors, començaven a dir no pot ser, no pot ser, no pot ser, i era. Va ser exactament així. I ja sé que hagués estat millor que ara us expliqués un secret.
Home,
no confessat.
Home, estàvem esperant tu, Anna, però vaja.
Molta gent no s'ho va creure, eh?
Jo no m'ho he cregut mai, però bé, no passa res.
Decebre-us una vegada més, i lamento també moltíssim que malgrat que expliquem que va ser així i que es va produir un empat, que no sé quin nivell de probabilitat tenia, però en devia tenir algun perquè va ser així, és igual, no se'ns creu. Això forma part també, no sé si de cortesia o d'incortesia, en la que és igual el que digui el teu adversari polític, tu repetiràs que no te'l creus i que no va ser així.
Bé, en tot cas, és evident que un empat amb 3.000 vots sorprèn molt. No, això no vol dir que no sigui creïble, però sí que dius, home, mira que hi havia possibilitats i ha anat a donar-se l'empat, sí, doncs genera, però com a mínim genera una sorpresa que estic segur que és la que també vau tenir vosaltres en
però,
aquell
clar,
moment.
Bueno, bàsicament perquè diem, i ara què fem?
Clar,
no, com llegim aquest resultat? Només una cosa, ara imagineu-vos que vosaltres formeu part, per un segon, poseu-vos a la pell, potser us costarà, però poseu-vos a la pell d'un militant de la CUP de Sallent, que ha estat treballant doncs, perquè realment hi hagi una alternativa a la investidura que la proposada per Junts i que guanyeu aquesta votació, ni que sigui per un vot. Vosaltres creieu que us deixeu perdre aquest resultat? El defenseu amb les dents. I el que creia que era oportú, no?, a passar pàgina de la reivindicació d'una alternativa a Mas, si hagués guanyat per un o dos vots, vosaltres creieu que hagués cedit dient que s'havia empatat? És absurd, és dir, amb la tensió que s'arribava a aquesta assemblea, qualsevol que hagués guanyat, ni que fos per un sol vot, ho hagués reivindicat. Per tant, l'empat era justament el resultat del que...
La probabilitat de l'empat era 0,05, però clar, doncs el 0,05 també es pot produir, evidentment. Pot coses més estranyes han passat. Vull dir
que el tampoc... que passa que és veritat, i no cal que remenem tant, però també és cert que el posicionament de la CUP davant de la possible investidura o d'en Turull o d'en Jordi Sánchez també va ser la que va ser. Per
ara,
tant...
ara no entrarem ara, no. Ara ja, perquè això ja va ser més tard.
Bueno,
també.
No, però vull dir, és per dir que no és tant una qüestió aritmètica o estadística. És un posicionament clar que han tingut el respecte envers una formació política determinada. Ja està fet.
Deies, escolta, Anna, que hi ha coses que prefereixes no recordar. Què prefereixes no recordar d'aquells dies?
Doncs, jo recordo justament una campanya que va mereixer que féssim una roda de premsa a la plaça del Rei, tot de dones militants, diputades, però no només de l'esquerra independentista, en la que posàvem sobre la taula tota la campanya d'insults que estàvem rebent. Ara, passats 10 anys, i amb la quantitat d'insults que hi ha en l'ambient de forma quotidiana, no? Sembla que estic parlant d'una cosa que no se sap per què li dono importància.
No,
però
no.
Jo tinc la sensació que aquella roda de premsa en la que fèiem nostres, entre cometes, els insults que estàvem rebent per estar mantenint una posició política, va ser com una mica un intent de revulsiu per dir, nosaltres sí, som dones, som anticapitalistes, som feministes i mantenim un posicionament polític com altra gent fa en els seus respectius espais polítics. I que per això s'estigui permanentment comentant el nostre cos, la nostra sexualitat, no?, la nostra vida íntima, el nostre físic, i no, diguéssim, d'una manera massa afalagadora, i això de forma constant, sumat al fet que doncs, es ridiculitzava tot el que tingués a veure amb la nostra aposta, ho vivíem doncs, com un deteriorament del que s'anomena aquesta democràcia formal, on ha d'imparar, suposadament, aquesta cortesia. I la veritat és que vam quedar molt, molt, molt soles en aquesta denúncia. Llavors, episodis com aquests, de qui en aquell moment tampoc va acompanyar-nos en aquesta denúncia, la veritat és que prefereixo no recordar, i prefereixo recordar qui sí que ens va acompanyar.
Han passat 10 anys, va ser un moment molt mogut. 10 anys després, i us ho preguntaré les dues des de la vostra posició particular, hi ha molta gent que detecta, que veu, que identifica en l'actual govern de Salvador Illa coses d'aquella convergència d'abans, entre cometes, si se'm permet l'expressió. Irene Rigau, li veu al govern actual de Catalunya coses d'aquella convergència?
A mi em costa, perquè... Mira, vaig tenir l'honor de ser de les primeres dones conselleres, no? I, per tant, ho he viscut de molt a prop. I bé, el que és veritat és que identifico a les formes una voluntat, diguem-ne, conciliadora. Una altra cosa és que les polítiques, doncs, no hi veig la convergència.
I l'Anna Gabriel, hi veu aquesta similitud o aquest paral·lelisme que a vegades alguns analistes comenten?
Clar, no sé quina convergència, perquè n'hi ha hagut diverses, jo crec, de convergències. No?
Sí, tantes o més que CUP, sí.
La convergència, diguéssim, que algunes ens fa quasi començar a militar en contra del que significava, no?, de política possibilista, de peix al cove, de patrimonialització del país, de confondre interessos de país amb interessos de partit, jo no li veig gaire, perquè crec que el poder que va arribar a tenir aquella convergència en aquell moment està lluny del poder que té el govern de Salvador Illa. Ara, evidentment, doncs, són models de socialdemocràcia moderada, centrada en alguns aspectes, i en aquest sentit, doncs sí, que no van mai a l'arrel, no?, del conflicte, que sovint posen sobre la taula, doncs, mesures que maquillen més que no pas resolen, que es diu governar per tothom, que això vol dir sobretot governar pels interessos d'uns pocs. En aquest sentit sí, però insisteixo, jo crec que una de les un dels canvis importants que ha tingut aquest país en els últims anys és justament la fragmentació i descomposició d'un partit tan poderós i d'un espai polític tan potent com havia estat la Convergència i Unió, no?, dels senyors Pujol i Duran i Lleida, entre d'altres.
10 anys després, Irene Rigau i Anna Gabriel estan en forma, això ho podem certificar, com quan estaven en l'exercici actiu de la política. Vull dir que
no han perdut
la capacitat dialèctica ni les habilitats d'allò de jugar una mica amb el floret, gairebé, de fer esgrima. Anna, feia molt temps que no t'escoltàvem a Catalunya Ràdio. Has volgut passar a una segona plana mediàtica en aquests últims anys?
La veritat és que jo no tinc cap càrrec ara ni de portaveu ni formal en el meu partit, i jo soc molt respectuós amb els portaveus i portaveus que existeixen actualment, i no vull interferir en la funció que elles tenen. També és veritat que passats uns anys en què m'he mantingut molt disciplinada, no?, en aquest paper de donar veu a les que ara els hi toca tenir veu, tampoc no vull que es malinterpreti, no he desaparegut, no renego de les meves idees, no em penedeixo de res, puc ser molt crítica i autocrítica, no?, com a bona seguidora del moviment curt que sóc, però no per això, no?, doncs, quedaré més callada, perquè no vull que es malinterpreti més. Per tant, sí que tinc ganes de començar a donar la meva opinió i que se senti la meva veu, insisteixo, no per interferir en la veu formalitzada que té la meva formació política a través de les seves portaveus, però sí perquè deixi de distorsionar-se, no?, aquest segon plànol, i per tant, doncs, potser sí que començaré en la mesura que pugui, que es convingui i que se'm convidi a acceptar entrevistes.
Però això és a mitjans de comunicació o fins i tot a tornar a entrar en política?
Ah, no, en política jo ja hi soc, eh? És a dir...
O a la primera plana, vull dir, ja m'entens.
Ah, ahir tenia una reunió de la CUP a Sallent, aquest matí he tingut una reunió del meu Ateneu, ara me'n vaig a obrir el meu sindicat, tinc una reunió d'Endavant Bages aquesta tarda, jo no paro de militar, estic treballant pel concert del dia 29 de gener per Palestina, me'n vaig al Congrés Nacional d'Endavant a Castelló en uns dies, jo de militar no paro. Ara, això no surt als mitjans de comunicació, és veritat. Però bé, també acceptaré propostes que m'arribin de mitjans de comunicació.
Bé, doncs queda aquí la pilota votant, i segur que algú la xutarà, i ben aviat, no tinguis cap dubte.
I si no, no passa res, que la meva veu tampoc és imprescindible.
No, no n'hi ha cap d'imprescindible, però sí que hi ha veus que sumen i que afegeixen al discurs públic. Irene Rigau, estàs ara també vinculada d'alguna manera a la política? O...
No, jo ara no estic a cap partit, soc una convergent sense partit, que dic jo, no? Com tanta gent... Perquè sí que estic orgullosa de sapiguem les limitacions i que la perfecció no existeix. Però de la feina feta, jo vaig començar a comprometre'm abans que es morís en Franco, i per tant vinc una mica enllà, i el que va ser la recuperació de l'autogovern, la construcció de l'administració, l'assumpció de responsabilitats tant a benestar social com a ensenyament, etcètera, jo ara estic en una fase d'intentar retornar a la societat part del que jo vaig aprendre per la confiança que se m'ha donat a través dels vots.
I estàs en contacte amb el president Pujol?
Sí, això sí. Sí, sí, el president Mas també, però el president Pujol sí. Sí, 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 sí.
I saps com està vivint tot el procés en contra judicial, vaja?
Tema delicat, evidentment, molt delicat. Està gran, està delicat, és incomprensible a la posició de la Fiscalia de Madrid. Ja espero que això canviï, però a veure, jo crec que ell ha sigut molt clar i deixarà escrits que encara ho posarà més de manifest, però la feina que es va fer, de la manera que es va fer, i tanta gent que s'hi va implicar, hi ha lectures, però bé, la lectura de la CUP és una lectura que jo la respecto, però que són X diputats al Parlament de Catalunya. No cal, el llegat de Convergència, encara que no hi hagi ara un partit concret, Junts, evidentment, té una part important que prové d'allà, crec que el llegat queda clar. Construir un país amb un estat que no està a favor, fer una administració, una defensa de les competències, ja ens podem anar rient del pes al cove. Resulta que últimament els cistells s'han foradat i en lloc de posar pis al cove el anem perdent. Només li posaria un exemple. Amb normativa educativa hi ha ara actualment a Madrid, les normes que s'han fet, més articles de caràcter bàsic que obliguen a Catalunya que pas hi havia a l'època del ministre Wert, en què jo m'hi havia de barallar per defensar les competències.
No, si és que està ja fent de consellera de nou, l'Irene Rigau. O sigui, diu, no estic en política ni tinc partit, però ens està fent aquí el míting i la defensa de la seva etapa legítimament, lògicament.
No, jo vull dir que deu ser tot... Que no era tan fàcil i molt difícil, quan veig que ara els hi colen molt més coses que...
Que hem anat enrere, vols dir?
Sí, autonòmicament, sí.
Bé, avui hem volgut anar enrere d'aquest programa, hem volgut tornar.
Una cosa, quan dic això, vull dir que jo estic vinculada a moltes entitats educatives, culturals i socials, en les quals formo part de patronats i de comitès i de comissions, per aquesta voluntat, simplement...
El que deies, no? de retornar una mica el que vas...
De retornar i d'agrair la confiança que el poble de Catalunya, a les diferents embarcacions que em vaig presentar i quan vaig exercir els càrrecs, vaig tenir. Estic molt agraïda a la gent, jo.
Irene Rigau era consellera de la Generalitat i fa 10 anys va veure com la CUP decidia i ho verbalitzava, enviar a la paperera de la història X personatges, entre ells Irene Rigau. Avui ens ha fet il·lusió recordar aquell moment, sobretot perquè teníem dues de les persones que van protagonitzar aquell moment i que veiem que segueixen 10 anys després, doncs cadascú al seu lloc, més o menys. Anna Gabriel, t'agraïm molt que hagis atès la nostra crida i estic segur que aviat et sentirem de tant en tant.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé. Una abraçada.
Irene Rigau, igualment.
Adéu, Anna.
Gràcies per venir.
A vosaltres.
I també a seguir lluitant.
Sí, esclar, mentre hi hagi vida, hi ha lluita.
Va, que farem una pausa. I Marta Romagós, has estat mai a Groenlàndia?
No he estat mai. M'ho vaig pensar una vegada que vaig anar... Vaig pensar-ho, però no hi vaig anar. Vaig pensar...
Doncs ara hi viatjarem junts.
Ja ho veig.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Sport i Barça Academy.
A Cap Bravo podríem convidar-te al cinema. En comptes d'això, preferim que estalviïs amb l'oferta especial d'un, 2 i 3 euros. Com el paper higiènic C de Foxy 4 més 2. 6 rotlles amb un descompte del 22%. Ara només per 3 euros. Qui et vol bé et farà estalviar. Cap Bravo, així de bo.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Ocasión Plus.
Te compra tu cotxe.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'et juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
És un dia feliç.
Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Els dimarts anem als Estats Units amb la Lídia Heredia. Lídia Heredia, com estàs?
Mira, aquí, amb una orella amb tu, un ull aquí a Reuters i l'altre a la BBC, a veure si en Trump aclareix què he volgut dir en aquest últim...
Home,
missatge,
crida la insurrecció, no?
A True Social, amb aquest help is on its way, és una mica l'ajuda va cap a l'Iran i ens té a tots, que és el que més bé li surt, tenir-nos tots ballant al seu voltant, intentant esbrinar exactament què vol dir amb això, perquè... Bueno, hola, eh?
Hola, hola,
a tots.
Bona tarda.
Hola, Lídia.
Hola, Lídia.
No, espera, deixa'm començar pel principi. Clar, avui fem aquest challenge dels 10 anys. Tu recordes on eres fa 10 anys? Què feies?
A veure... Quina
la Lídia és
avui?
Molt dolenta amb el tema anys.
2016, Lídia.
Mira, no, Lídia, ja t'ho poso jo. El 2016 feies això.
A Escòcia no vaig sentir en cap cas aquests dubtes, bueno, els llocs on s'ha pogut exercir.
D'altres països de la Unió Europea, com a França i Alemanya, entenem molt perfectament el que està passant a Espanya, en el cas de Regne Unit.
Aquesta te'n recordes.
Que bé que estic, eh?
Això és Lídia Heredia i Inés Arrimadas en una de les entrevistes que li va fer.
Una de moltes.
Aquesta no és la que segurament la gent té al cap. Que n'hi ha alguna que potser la gent té al cap, no és aquella. Però és una d'aquestes entrevistes on hi havia...
Però no és una data assenyalada, eh? No. Fent així, avui farem abans
o mirem. Aquesta és la que et va dir, això sembla un debat, no una entrevista.
Sí.
Val.
Aquesta és una de les cèlebres, però no la cèlebre.
Me n'he adonat que estic molt bé aquí, eh?
Molt tranquil·la, amb Trump.
Bueno, no sé.
Compte el que estàs dient, eh?
És que tot serveix, l'experiència, escolta.
És veritat.
Escolta, estem pendents de Trump, de l'Iran, de Groenlàndia, ara en parlarem, però ara hi ha un nou líder de la resistència inesperat, potser, no?
Mira, i vaig pensar molt en tu.
Un amic meu.
Perquè els espectadors i els oients han de saber que una de les coses... que més, no sé si dir, entre mandra i no, podem dir-ho així.
Pal.
Sí, et feia, era cada reunió de la Reserva Federal per veure si baixaven o pujaven tipus d'interès o prenien mesures sobre política monetària. I has de saber que aquest home, que tu et feia tanta mandra, Jerome Powell, que és d'una manera que sembla que no respiri per no molestar, no?
Sí.
Sense que un home discret...
Educat, que no dirà mai, no aixecarà mai la veu per res,
mai,
que avorrit,
mai.
Fins i tot.
Doncs et diria que... fins i tot ell s'ha irritat i ha passat a l'atac, cosa que jo penso, si Jerome Powell ha perdut els nervis amb Donald Trump, és que estem ja
a les últimes.
Una fase forta. Efectivament, perquè la notícia, jo vaig pensar que en Garriga això li hagués fet més tilín, perquè
home,
era una mica més...
Home, vaig menjar-me la compareixença aquesta amb delit.
Clar.
Que a més respira molt fort, se sentia molt la respiració i com em passava la saliva.
Anava passant saliva, és que és molt fort. És a dir,
això
Donald Trump...
Nervis.
El Departament de Justícia ha decidit investigar-lo per un sobrecost d'unes obres faraòniques, és cert, faraòniques i caricíssimes, que s'estan fent aquí a l'edifici de la Reserva Federal, que, com totes les obres, han tingut una desviació de més de gairebé 700 milions de dòlars, investigar-lo. Llavors ell ha dit, bueno, això ja prou, perquè això, diguéssim, que no va de si ens hem desviat o no amb les obres... Això va de que Trump porta insultant-lo, faltant-lo el respecte, dient-lo que el farà fora mesos i mesos i mesos perquè no li fa cas quan li demana que baixi els tipus d'interès, i com que amb Trump qualsevol discrepància es torna gairebé una mena de revenja, no? A veure qui guanya, han decidit passar l'acció amb aquesta investigació judicial. I Jerome Powell, l'home tranquil, va penjar 2 minuts allò de declaració dient que fins aquí havíem arribat. I ja veurem, perquè... Li pot sortir malament això a Trump, perquè si hi ha una cosa que Trump mira cada dia i el posa nerviós és la borsa i els mercats i la fortalesa del dòlar. I una Reserva Federal amenaçada en la seva independència i el seu criteri, la seva credibilitat, pot fer trontollar els mercats i pot fer trontollar el dòlar. Per tant, potser li fa com un efecte bumerang aquesta persecució de Jerome Powell. Eh?
Com sempre, molts fronts oberts, Jerome Powell, Venezuela, l'Iran, ara pendents de veure quina reacció tenen els Estats Units, i també Groenlàndia. De moment, Dinamarca i Groenlàndia es volen ja moure davant l'amenaça d'annexió per part dels Estats Units. Els seus ministres exteriors es reuniran amb l'administració de Trump a Washington, però nosaltres hem volgut saber com estan vivint-ho també a Groenlàndia. I allà, a Nuuk, a la capital, hi ha la Marta Viana. Marta, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
A veure, primer de tot, i molt important...
Estem preocupats per tu, Marta.
Compra't uns guants. I si ja els tens, posa-te'ls.
No té...
Surs a tots els vídeos amb guant, sense guant.
Sense guant, sense esteu gorro, tots, sense res.
Esteu tots molt esvalotats. Jo us veig, us ho he d'explicar, perquè ahir, quan vam arribar...
Però si surts no amb un vídeo que sembla que tens un la problema mà. A la mà, allà, que et va fent tiqui.
Que no fa tan fred, que no fa tan fred. Estem, mireu, ara mateix estem a 4 graus sota zero. Això, Garriga, tu, quan estaves a Washington, segurament
home,
estaves
no et mors.
A temperatures... Clar, no, però uns guants
sí.
Home,
si has d'anar amb les mans...
Mata,
agafant el mòbil, posa't uns guants, ja te'n comprarem un, si vols.
La cosa és que ahir, quan vam arribar, de seguida vam haver d'anar a comprar una targeta SIM d'aquestes per poder-nos connectar i poder fer totes les connexions per la ràdio.
A Movistar Groenlàndia, clar.
Exacte, a Tusses, que es diu aquí, que ho tinc aquí davant. I quan vam sortir, vam dir, vinga, doncs gravem el vídeo, que encara hi havia una miqueteta de llum, i el vam fer, doncs així, pim-pam, i ja no em vaig posar guants, es va gravar, i ara us tinc tots molt alterats.
Ah, doncs fes-ne una altra bufanda, guants i
guants. Foto, no patiu, i us enviarem foto. Ahir a la tarda sí que vam anar de compres amb el Josep Forns, el tècnic, que necessitava unes malles tèrmiques, això sí.
Hòstia, doncs les malles tèrmiques pel Josep Forns han de ser...
Malles tèrmiques i barret.
Perquè és molt alt. És molt alt.
Sí, molt bé, ben abrigat.
Lídia,
però ja està, ja estem abrigadíssims, no
patiu.
Lídia,
creus que això de Groenlàndia acabarem veient... el que no ens esperem, que és els tancs, no sé si tancs, o els soldats americans arribant-hi, o això ja seria...
Si ja hi són, si ja hi ha una base allà.
O bé, o,
és a dir,
o actuant,
hi ha una base i tenen màniga ampla per fer-hi molta cosa. Mira, hi ha una... recomano que us escolteu o que busqueu una entrevista que li ha fet el New York Times a Donald Trump. Van estar 2 hores a la sala Oval dimecres passat. I és un molt bon retrat del personatge. I sobre Groenlàndia diu una cosa... que al final penses, és que deu ser això. Perquè li pregunten, però escolti'm, però per què se l'ha d'annexionar o per què la vol d'aquesta manera? I ell diu, mira, és que jo sempre he pensat que és millor tenir les coses en propietat que els contractes de lloguer. I li surt aquest real estate que és ell, no? aquest home del sector immobiliari, i ell diu, és que quan les coses són teves, és quan pots fer coses de veritat. I amb Groenlàndia jo crec que li passa una mica això. És a dir, no, jo ja ho sé que és un aliat i que ja tenim tractats establerts en què podem, no? Podem fer molta cosa allà, però jo necessito posseir-ho, necessito tenir-ho per estar segura, no, de que podré fer exactament el que jo vulgui, que és una mica també això de Venezuela amb el tema del petroli, no? És tenir, posseir la propietat. I a mi aquesta resposta em va cridar l'atenció perquè crec que forma part del retrat del personatge. Demà aquí a Washington hi ha una reunió important del secretari d'Estat Marco Rubio amb els danesos i veurem. És el que tu deies, diu, creus que veurem allò que ens pensem que no veuríem? Jo crec que ja ha passat prou. Sí, estem a punt de fer un any amb Trump. Jo crec que ens hem de posar en la situació de veure coses que ens pensem que no veurem
que
sempre.
Bé, només en queden 3. Marta, els groenlandesos, clar, això ho llegeixen, ho escolten, com s'ho prenen?
Doncs la veritat, amb tota la gent amb qui hem parlat, estan força preocupats, estan molt espantats. Són normalment amb la gent amb la qui hem pogut parlar és la gent jove, de fet la gent més gran no vol parlar, tampoc ho vol fer davant de càmeres, prefereixen no fer-ho, i realment estan força espantats. De fet, ara, com deia la Lídia, no? Podrien arribar aquí o no, si veiessin les tropes, què passaria? De fet, vam parlar amb la Violeta i ella mateixa ens deia que si hi hagués aquesta invasió, ella se n'aniria a viure a Dinamarca, per exemple, i ens deia això, que estava espantada.
Espero
que Europa ens protegeixi i que no hi hagi una guerra. Això és casa nostra i som gent molt pacífica i això és un lloc segur per nosaltres.
This is a safe place for us.
Aquesta és la Violeta, preocupada.
Sí, una frase que repetia molt i que ens anaven repetint constantment i que ens han repetit també al llarg del matí és que Groenlàndia efectivament no està en venda i sobretot que no saben per on els pot sortir tram. Això ens ho deia el René, que té 48 anys i treballa en una companyia aèria.
Jo ho he vist com una persona groenlandesa d'origen que viu a Dinamarca, però... no saps mai de què és capaç Trump. Mai se sap. Aquesta és la part més aterridora. No saps mai què faran els Estats Units demà.
Doncs això és el que s'està trobant la Marta Viana. Ens pots fer una postal de què veus ara mateix? Com és mirar per la finestra? Vaja, no sé si ets dins o a fora, però què veus ara mateix?
No, hem sortit a fora per fer aquesta connexió. Estàvem en un restaurant.
Sense guants ni res. Bé, molt bé. I pantalons curts.
Estàvem al Café Esmeralda. Molt groenlandès.
I això què
però
és?
Però jo sóc aquí al carrer principal.
Està tot nevat?
Està tot nevadíssim. Sí que hi ha un carrer principal, passen molts, força cotxes, la veritat, força taxis, perquè penseu que aquests dies aquesta ciutat, no, que està plagada de periodistes, que per tant van d'una punta a l'altra, intentant doncs recollir testimonis, i ara el que estic veient és gent caminant, mira, molts periodistes que estan passant per davant meu ara mateix, també les voreres estan plenes de neu, hi ha uns gruixos de fins a gairebé mig metre, i tot de casetes de color, molt de pel·lícula, envoltat d'aquestes doncs, muntanyes molt, molt i molt escarpades. Hi ha molts pocs semàfors, això és una cosa que almenys a mi em va cridar com molt l'atenció just ahir quan vam arribar. I això, carreteres poquetes, ara des d'on estic jo ara, aquesta carretera principal, que és com l'única via que hi ha aquí a Nuuk, amb alguns hotels, i hi ha molta, molta obra en construcció, moltes cases i moltes grues que estan construint nous edificis.
I què has menjat avui?
Ai, mira, doncs no he dinat gairebé, la veritat, perquè hem anat amb un bar, aquest Café Esmeralda, que ens havien recomanat, però hi havia una amanida així amb pollastre i una truita amb unes gambes, com tot barrejat, que no feia de bon menjar, la veritat.
No.
Però bueno...
Posa-li mala puntuació a Google.
A veure, és que saps què passa?
Si no menja bé... És car el país, Marta?
És caríssim.
És caríssim, eh?
És caríssim, sí. Caríssim. I jo crec que ja tenia com una mica de mal de panxa, perquè abans hem anat a fer una volta i hem anat a un mercat que no us imagineu, el mercat del Ninot o el mercat de la Boqueria, que és una saleta, i allà doncs hi hem entrat, hi havia uns trossos d'alguna cosa que he preguntat què era i m'han dit que era foca directament, i llavors hi havia molta gent que ho estaven comprant,
no,
i ens n'hem anat després ja per marxar, estàvem una mica marejats i hem vist la foca.
Foca, jo crec que és línia vermella. No.
Pues es veu que és un dinar mengen... molt típica, fan clar, sopa amb... Clar. Sopa de foca.
Bé, doncs fem una cosa. Abans no tornis, tornem a connectar amb tu. Demà o demà passat i ens expliques la sopa de foca.
Molt bé.
Vinga, Marta Viana, abriga't. Volem veure't amb guants.
Ho farem.
Lídia, quina temperatura fa a Washington? Dic, encara tindreu més fred a Washington que a Groenlàndia.
No, estem sobre zero, encara.
Lídia ja va amb pantalons curts.
No cal ni guants, aquí.
No, home, sí que cal, sí, perquè quan estàs una estoneta fora...
Clar,
però no
allà aguantant el micròfon, el micro aquell comença a cremar.
No estem en el pitjor dels moments en què hem estat. No, doncs... Anava a dir, tu renyant algú perquè va poc abrigat, ho trobo fort quan te'n vas anar a Iowa.
Fa dos anys.
Que estàvem molt sota zero.
Fa dos anys just
i tu vas haver d'anar a comprar tot, també. Sí, mitges sí. I tot. Vull dir tot, que, en fi, tot.
Tampoc no anava abrigat.
Van fer l'agost,
no?
Aquella botiga d'esports, el Dick's Sport, van fer l'agost amb mi aquell dia. Líder Edia, gràcies.
A vosaltres, una abraçada.
Adéu.
Fem una pausa ara? És que sí que fem una pausa o no fem una pausa? Sí, fem una pausa i atenció. Què et diu el nom d'Álvaro Arbeloa?
Ui, que costa de dir i que a partir d'ara el sentirem cada dia.
A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Bon preu i esclat.
A l'aula tinc nens vinguts de tot arreu. Cada matí llegim un text de 14 i els caps de setmana en llegeixen a casa. A la sortida sento com les mares comenten els textos i algunes parlen en català per primer cop. És com un club de lectura improvisat.
14. Encomanem cultura en català.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
El que Xavi Campos ha batejat com el Tot Costa Tarda, que és la part una mica esportiva...
Últimament cada dia, Garriga.
Déu,
sí. Cada dia passen coses.
Sí,
ens estan posant difícil.
Home, i ens va caure el mort de Xavi Alonso en mig programa, la destitució d'Alonso, la confirmació d'Álvaro Arbeloa com a nou entrenador. Ara escoltarem algunes de les perles del nou tècnic del Madrid, però abans, a aquesta hora, s'hauria d'haver presentat ja un nou fitxatge del Barça. João Cancelo. No sé si s'ha produït ja el moment o no. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Garriga? Bona tarda.
Està fitxat?
Mira, el Barça acaba de fer oficial per segona vegada el dia d'avui el fitxatge de João Cancelo.
O sigui, ara ja no ho esborraran, en principi, no?
No, en principi ja no s'esborra. Bàsicament perquè ara sí que som a l'espera que Joao Cancelo comparegui davant dels mitjans de comunicació. És el caure. El que passa és que avui ha estat un dia, diguem-ne, surrealista, seria una paraula, una manera de definir-ho, per tal com ha anat tot.
Us han tingut deixats de la mà de Déu esperant per entrar i no sabíeu per què no entràveu a la sala on s'ha de fer la presentació? Seria això?
No tant això. A veure, el tema és, els mitjans de comunicació estàvem citats a la una del migdia a les instal·lacions del Camp Nou. I ja sol ser habitual que les coses vagin amb cert retard pel que fa a la presentació de futbolistes del Barça. S'ha anat endarrerint la cosa fins que a les 3 de la tarda encara no hi havia presentació oficial. El Barça ja havia anunciat el fitxatge, però han sortit membres del Departament de Comunicació del club a explicar que, tot i l'anunci de l'oficialitat del fitxatge, faltava algun tràmit burocràtic.
Vaja.
I que el jugador oficialment no estava fitxat pel Barça, i aleshores ens han emplaçat a les 5 de la tarda, quan aleshores sí seria aquesta roda de premsa, aquesta compareixença.
Bé, doncs això passarà d'aquí poc, no? En principi ja hauria d'estar passant, no està passant, però sí. Vaja, que al tot costa ho explicareu la mar de bé, no?
Sí, ho explicarem tot el bé que puguem, però sí, sí.
Escolta, quina expectativa és aquesta? Ho explicarem a mar de bé i no em dius sí, el bé que puguem.
No, bé, home, el nivell d'exigència ja saps que és molt alt, tot costa.
Per això. Això ja... No, si a vegades no arribes al mínim, ja ho sabem.
Però escolta, què vols dir?
Home, que ara feia molts dies que no parlàvem, home. Som molt
bé. Doncs, escolta, sí, en qualsevol cas, que està a punt de sortir Cancelo, i que si t'interessés molt el que ha de dir el exjugador i nou jugador del Barça, doncs ja podrem escoltar alguna resposta.
Molt bé, doncs estarem pendents de Cancelo, que es presenta ara com a nou jugador del Barça. El que s'ha presentat avui és el nou entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, amic de Mourinho, y que diu que no vol ser Mourinho.
Pues fue una persona que influyó mucho en mí, que la llevo dentro de mí, y bueno, pues yo voy a ser Álvaro Arbeloa, porque es verdad que no tengo miedo al fracaso, no lo he tenido nunca, pero estoy seguro que si quisiera ser José Mourinho, fracasaría estrepitosamente.
¿A tu et motiva un nou Mourinho a la banqueta del Madrid?
No.
Com que no?
L'estil Mourinho és que ja fora ja, home, fora ja. O sigui, no es pot anar pel món amb aquest to. No, o sigui, si realment diu que ha contribuït a la manera de ser d'ell, però que no vol ser com ell, ho celebro.
Que el porta dins, diu.
Que el porti el dins que vulgui, però que no el tregui. Saps què vull dir? Que no el tregui. No, aquest estil a mi no m'agrada. O sigui, ja sé que està... O sigui, que hi ha gent que li mola aquesta mena de rivalitat tan bèstia, però a mi no m'agrada. O sigui, es poden fer grans coses amb un altre to.
Avui Arbeloa ha repetit diverses vegades que el Madrid és el millor club del món. Ha fet diverses referències a les vitrines del Real Madrid, com per dir, nosaltres tenim tots els títols del món, i també ha volgut deixar clar que el planter del Madrid és el millor del món.
Pues mira, para mí la cantera del Real Madrid es la mejor cantera del mundo. Y creo que lo llevamos demostrando muchísimos años. Hay jugadores crecidos en la fábrica en todo el mundo.
Sí, en todo el mundo, menos en el Real Madrid,
menos
primer equipo.
Menos en casa, ¿no? Però què ha de dir? Qui paga mana, no?
Arbeloa té un historial important, perquè també hem anat a buscar què feia Arbeloa el 2016.
Clar, home, fa 10 anys s'acomiadava del Real Madrid precisament en l'últim partit que va jugar amb el Madrid. Zidane, l'entrenador de llavors, va deixar-li jugar els 10 últims minuts i després doncs va fitxar pel West Ham i la cosa no va acabar bé.
És a dir, que ara fa 10 anys Arbeloa deixava de ser jugador del Madrid. Hem anat a buscar alguna de les perles perquè ha tingut diverses trobades dialèctiques, sobretot amb Gerard Piqué.
Sobretot amb Gerard Piqué. Les xarxes en les últimes hores s'han rememorat, no?, aquestes acusacions d'un i de l'altre. Arbeloa diu que veurem el seu amic Piqué, això ho deia el 2015, que el veuríem al Club de la Comèdia.
A mi amigo Gerard, cualquier día pongo la tele y le veo en el Club de la Comèdia, ¿no? Y seguro que hablará del Real Madrid. Está un poco obsesionado con nosotros y, bueno, sabe que...
I Piqué igual li responia i li deia que res d'amics.
Recalcar que Arbeloa me dijo que era amigo y... Yo no me considero amigos, conocido, ¿no? Conocido, pero no amigo.
Conocido, ¿eh?
Recordem que Arbeloa se li feia broma dient que era tan dolent que era com un con, un cono, i Gerard Piqué s'hi va abonar.
De fet, les xarxes s'han omplert de memes amb imatges de cons i Arbeloa. Bé, després, altres grans perles d'aquest jugador. L'octubre del 17, referèndum d'independència a Catalunya, pronunciament en contra d'Arbeloa. Dies després, el famós discurs del rei Felip VI, piulada també d'Arbeloa, dient que no se puede estar más de acuerdo con este discurso. I una altra de les imatges que han recuperat molts usuaris avui a les xarxes, la de la cursa que va fer Arbeloa a la cursa Veovia l'any 2017, justament, i quin dorsal duia? El número 155.
No. Eren els dies al voltant de l'article del 155. Sí, sí. És el nou entrenador del Madrid?
Llarga vida.
La notícia va enganxar i el que no surti d'aquí, la Juliana va quedar tan afectada que gairebé no vas ni poder reaccionar.
La veritat, jo encara estic en xoc.
No m'estranya, molt bé, no m'estranya.
I aquest tio és un peça, no? Que
home,
no descobrí,
fa bona pinta, fa bona pinta. Marta Montaner.
Una parleta. Bona tarda, Garriga.
No l'ha canviat. Sí. S'ha fet gran.
Ha madurat.
Sí, els tuits no els has esborrat, eh?
No, home, perquè els has esborrat, si n'està orgullosíssim.
Només els borraria si vingués al Barça, cosa que no passarà mai.
Això.
Roger Carandell, com estàs?
Molt bona tarda, molt bé. Molt bé. Jo sóc més de Manolo.
Manolo González.
Sí, clar.
Però si ningú ha parlat del tema.
Clar, per això ja jo n'haig de parlar.
Ell ho va reivindicar.
La quota
perica.
Exacte.
És el vostre entrenador.
Sí, Manolo.
Vale. No tenia la broma, dic. Ja ho buscaré després.
Manolo, l'entrenador espanyol.
Què empuado?
Creuats, eh?
Yeah. Malament.
Per
malament,
uns quants
malament.
Mesos.
Però no,
ja trist.
No s'acaba de reincorporar?
Al minut 3, després de reincorporar-se, li va tornar a patar el genoll.
No va fer una bona recuperació. Doncs.
Quina mala
algú
sort.
Ha passat aquí. No. Sap greu.
És el tema que et pot interessar menys del món, el futbol?
No, el Puado m'interessa perquè té una nòvia que més o menys tinc controlada, però sí, en general...
Que és model, també, o...
Model i influencer.
És influencer.
Que ara s'han
comprat una casa nova.
Totes les dones dels futbolistes d'avui dia són
models
influencers.
Influencers.
Sí, la d'en Joan Garcia, no?
N'hi ha alguna... Quantes...
Ah, no?
Això és un tema.
Ah,
quantes
tenen una professió diferent? Eres dissenyadora, diferent? Sí. Treballava a una empresa catalana de moda.
Sí, Múnich.
Múnich.
Doncs està molt bé, això, eh?
Ara ha fet la seva pròpia empresa i només treballa pel Joan Garcia.
Molt Múnich.
Però sí, ja, saps?
Ja passa aquesta coses passen, sí.
Jo també ho entenc, si el teu nòvio és milionari i tu tens un sou allò...
Si el teu nòvio fos multimilionari, tu deixaries de fer el que no surti d'aquí?
No. Mai de la vida.
Oh. Tu, Marta?
Tampoc. S'ha de ser independent econòmicament.
Sempre.
No, tampoc.
I passar-s'ho bé.
També. Però també la independència econòmica és molt important.
Sí. Clar.
És que sense això no fem res les dones, eh? Només
totalment.
I els homes tampoc. N'hi ha pocs que visquin de les dones, però n'hi ha, eh? N'hi ha. Mm. N'hi ha. Per tant, a favor de la independència econòmica.
Avui el que no surti algun d'aquests temes o tenim algun tema a part?
No hi ha cap d'aquests temes. Però mira, hi ha un esportista que sí que té una nova il·lusió i explicarem
ara
qui és. És un esportista cristianista i que va estar amb una noia de Begur que es diu Paula Badosa.
Home.
I el cristianista qui és?
Ell és grec.
Ah!
I Víctor Navarro.
La Juliana, m'encanta a mi.
Li diu el Déu grec.
Sí, però jo aquí conec. Home. Tu l'has vist?
Ara, espera't.
Xitxipas.
És una cosa impressionant.
Sí.
Fa 2 metres, té una melena. Sembla el Tarzan.
Un
és
gran esportista.
Sí. I a més, crec que és maquíssim.
Garriga,
té
no,
molt bona,
no
una ànima molt pura.
De caràcter, vols dir?
De caràcter. No és el teu tipus, Garriga? L'hi noto.
L'hi notes.
A veure, no diríem que no, però...
Què ets més, Jacob Elordi, tu? Per fer-me una idea, eh?
Els grecs t'agraden.
Un.
A veure, no tots... No es pot generalitzar.
Exacte,
tots són iguals els grecs, no?
Clar. Ràpid aquest, Juliana.
Tenim un berenar.
Ja.
Forn de Cabrianes et porta cada dia un bon berenar. Forn de Cabrianes, tradicions boníssimes.
I si voleu enviar berenar a alguna persona, 607-07-0901. Tenim encara dates disponibles per vosaltres. Ens arriben molts missatges, però encara queden dates disponibles. Si voleu enviar berenar a alguna persona estimada, 607-07-0901. I escoltarem la història per la ràdio. Les històries que emocionen. Ahir ens vam quedar ben emocionats amb aquella parella de... que feia poc que estaven junts després d'haver tingut unes experiències una mica traumàtiques anteriors. Avui envia el berenar la Maria. Maria, bona tarda.
Hola, bona.
Maria, estem intentant contactar amb la persona que ha rebut el berenar, però no sé si ens està agafant el telèfon. No ens està agafant el telèfon. Bé, en tot cas, explica'ns, a qui li has volgut enviar el berenar?
Doncs mira, la meva neboda, la Iroma, que just demà farà la seva filla, la Juliet, farà 2 mesets.
Oh! Ai. És una mare acabada de parir, eh?
Sí.
I com li està anant aquests primers setmanes? Perquè de moment no podem parlar amb ella.
Pues bé, de moment bé. Jo la vaig veure el diumenge i tot molt bé.
I és la teva neboda, eh?
Sí, és a dir, que la que ha nascut és la neboda.
I quina relació teniu amb la neboda?
Amb la neboda? Bé, una relació... Pues, és la filla del meu germà. I el que passa que és el que li he dit a la Carla, que estava... Quan va tindre la nena, va estar al poble amb sons pares i ara torna a estar mora.
I llavors us veieu menys, ara?
Sí.
Bé, doncs avui la Maria ha volgut enviar el Berenar a l'Airoma. No hem localitzat l'Airoma. Per cert, Maria, per molts anys, que avui també fas anys tu.
Gràcies.
Doncs mira, sí. ja que no podem parlar amb la rebedora del Berenar, doncs et felicitem a tu.
Per molts anys,
per molts
Maria.
Anys. Pues, home,
moltes
per
gràcies,
anys.
Eh?
Molts anys, guapa. Home,
clar, que estic contenta, la Maria. Gràcies, Maria.
Que torn, la Maria.
A la nit ho podeu enviar, un Berenar, a la nit dels ignorants, un dia.
607-07-09-0.
Un ressupor.
Que algú que t'estima l'enviï. Ah, a veure si trobem algú, segur.